Del cant gregorià a Beethoven.
De la polifonia al baix continu.
Dels motets a les cantates.
De les danses als concerts.
El gran segle, un temps per la música antiga a Catalunya Música. El gran segle, amb Joan Vives.
Ben trobats un dia més a l'Espai de Música Antiga de Catalunya Música. Tal com ja us vam anunciar la setmana passada, avui ens toca continuar parlant-vos de la folia, aquest tema d'origen ibèric que ben aviat es va convertir en un clàssic entre els instrumentistes, sobretot de l'Europa meridional, una mena de baix continu, de baix obstinat, a partir del qual es construïen tot un seguit de variacions. Ja des dels temps de Diego Ortiz, que la folia era un baix conegut entre aquests músics. Però ja vam comentar la setmana passada que el punt d'inflexió més important que es produeix en l'evolució de l'ús d'aquest tema com a eina de creació musical va ser quan Arcangelo Corelli va publicar les seves 24 variacions per violí i baix continu en forma de sonata. De fet, la sonata que tanca el recull de 12 sonates Opus 5, publicat just l'any 1700, una data difícil d'oblidar. Fins aleshores, la folia, insistim, era un baix d'ús sobretot entre els compositors meridionals. Ja hi havia hagut alguna mostra d'algun autor que havia construït aquest tema a partir d'un ritme de sarabanda. Fins i tot, algunes variacions escrites de forma anònima a Anglaterra testimonien que ja en els darrers anys, a les darreres dècades del segle XVII, el baix de la folia s'acostumava a tocar imitant el ritme d'aquesta dansa, per altra banda, d'origen espanyol. Qui sap si a algú se li va acudir que el tema fos d'origen ibèric, la sarabanda també era d'origen ibèric, aleshores fusionar les dues idees i convertir-la en la folia tal com s'ha fet veritablement popular. Sigui com sigui, més enllà de l'especulació, Corelli consolida l'ús de la folia amb ritme de sarabanda i a partir de Corelli no hi ha compositor que no l'escrigui seguint aquesta pauta. Vet aquí una de les primeres mostres que ens trobarem i que just apareix en el segon llibre de peces per viola de gamba dels 5 que va publicar Marenc Maré. El segon data de l'any 1701, just l'any següent de la publicació de la folia. És en aquest llibre, en aquest segon llibre, que Marenc Maré inclou les seves famoses Folies d'Espanya, Folies d'Espanya, és a dir, un recull de variacions, aquesta vegada per viola de gamba i baix continu. Si us sembla, sentim aquestes variacions de Marenc Maré, tal com les interpreta Jordi Savall, viola de gamba, Anna Galé, clavecí i Hopkinson Smith, tiorba. Thank you.
Thank you.
Jordi Savall, viola de gamba, Anna Galé, clavecí i Hopkinson, Smith i Orbans acaben d'interpretar les Folies d'Espanya pertanyents al segon llibre de peces per viola de gamba de Marais Marais, publicat l'any 1701. A partir d'aquesta publicació van començar a aparèixer tot un seguit de variacions sobre la folia, i és que el recull de 12 sonates opus 5 de Corelli, on s'incluïa la versió que havia fet Corelli, va transcendir per tota Europa. Fins i tot va generar edicions pirates, on es deia que aquelles edicions incluïen les ornamentacions que Corelli feia quan les interpretava. Per tant, diguem que Corelli va ser el protagonista del revival de la folia, ja no només entre els compositors meridionals, sinó ja, a partir d'ara, entre els compositors septentrionals, sobretot de l'Europa continental. Un dels primers que es va apuntar a la moda de les variacions sobre la folia va ser el compositor Enrico Albicastro, que l'any 1704 va publicar unes variacions per violí baix continu sobre aquest tema. De seguida, l'any següent, el 1705, Antonio Vivaldi, seguint el model coralià a Venècia, publicava el seu recull de sonates a trio opus 1, la dotzena, imitant, insistim, el model coralià, era també unes variacions sobre la folia. Aquesta vegada, però, no eren per un sol violí, sinó per dos violins, i a més en el més pur estil de Il Prete Rosso. Si us sembla, sentim aquesta versió, la de Vivaldi, de les variacions sobre la folia. És la sonata a trio, opus 1, número 12. La sentirem interpretada pels membres del conjunt Sonatori de la Joiosa Marca. Espectaculars i elèctriques variacions les que ens proposava Antonio Vivaldi com a darrera sonata trio del seu recull Opus 1, l'Opus 1 número 12 per dos violins i baix continu. La versió feia justícia a l'esperit vivaldià, era càrrec del conjunt sonatori de la Joiosa Marca. La repercussió d'aquesta folia va seguir, òbviament, entre els grans compositors de la primera meitat del segle XVIII. Ve d'aquí que una de les poques obres clavecinístiques que conservem d'Alessandro Scarlatti, el pare del clavecinista Domenico Scarlatti, és precisament un seguit de variacions sobre la folia, tot un document que ens testimonia que el fill certament podia aprendre del bon ofici del pare. Sentim, doncs, aquestes variacions sobre la folia d'Espanya, que és tal com la titula Alessandro Scarlatti. Ens les interpreta Alexander Weimann, clavecí. Thank you. Alexander Weimann ha estat l'intèrpret d'aquesta versió clavecinística de les variacions sobre la Folia d'Espanya escrites per Alessandro Scarlatti. Ja hem dit abans, una de les poques obres que ens testimonia el bon fer de l'Scarlatti pare a l'hora de treballar el clavecí. Diem això perquè, com tots sabeu, qui és famós amb la música clavecinista és precisament el fill, Domenico Scarlatti, autor de les famoses 555 sonates per clave, escrites majoritàriament o gairebé exclusivament a la península Ibèrica, concretament durant la seva estada d'Espanya, al servei de la dona del rei Ferran VI. Però bé, seguim endavant amb aquesta ruta sobre la Folia, i les variacions que us proposem tot seguit són del compositor italià Giovanni Reali, posteriors a les de Scarlatti, escrites aproximadament cap a la dècada de 1730. Sentirem aquestes folies novament en la interpretació que en fan els membres del conjunt Sonatori della Gioiosa Marca. Vet aquí aquestes variacions sobre la folia escrites pel compositor Giovanni Reali, mort l'any 1751, unes variacions que daten aproximadament de la dècada de 1730 i que estan escrites en la línia de les altres variacions italianes que hem pogut sentir ja en aquest mateix espai. Pensem en Corelli, Vivaldi i altres autors que no ens hi han cabut, malauradament. Una de les versions més tardanes del segle XVIII d'aquesta folia és la que va escriure ja vivint a Hamburg en els darrers anys de la seva vida Carl Philipp Emanuel Bach. Són unes variacions que daten de 1776. No són les últimes. Recordem que altres autors van continuar escrivint variacions. Aquest és el cas curiós de compositors com ara Antonio Salieri o el mateix Franz Liszt, que va escriure una rapsòdia espanyola utilitzant com a tema central precisament la folia. Però bé, ens quedarem amb les versions, amb la versió de Carl Philipp Emanuel Bach, escrita, com dèiem, l'any 1776 a Hamburg, 12 anys abans de la seva mort. És la versió que ens interpreta el clavecinista Robert Bully. Robert Bully era el clavecinista que ens ha interpretat aquestes imaginatives variacions per clavecí sobre la folia, Wodkin 118 número 9, una de les obres de maduresa de Carl Philipp Emanuel Bach, escrita ja en els anys d'Hamburg, en els darrers anys de la seva vida. La variació de Carl Philipp Emanuel Bach tanca aquest periple per les variacions sobre la folia que us hem ofert durant aquestes dues setmanes. Recordeu, però, que el Gran Segle torna la setmana que ve a la mateixa hora. Us hi esperem.
Del cant gregorià a Beethoven.
De la polifonia al baix continu.
Dels motets a les cantates.
De les danses als concerts.
El Gran Segle, un temps per la música antiga a Catalunya Música. El Gran Segle, amb Joan Vives.